Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sant Cugat és un dels 15 municipis que participen al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Ahir, alumnes de les escoles Jatigba de Valldoreix, Collserola i Pureza de Maria i els instituts Pla Ferreres i Arnau Cadell van participar a les xerrades de Valdènia Paulino, advocada i activista contra la pobresa i contra la violència als barris més marginals de Brasil, i Sam Daot, metge, psiquiatre palestí i fundador de l'organització Humanity Crew, que coordina esforços i ofereix ajuda professional d'urgència a les persones refugiades que arriben a les illes gregues. Dimarts que ve serà el torn dels activistes Víctor Ochen i Esperanza Oamaya, que intervindran als instituts Angeleta Ferrer i Pla Ferreres. Avui coneixerem en què consisteix aquest projecte i com es du a terme. Per això tenim amb nosaltres via telefònica Pascal Quasar, que és responsable de comunicació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Pascal, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte, iniciativa de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i l'Institut dels Drets Humans de Catalunya, que té la participació de l'Institut Internacional Català per la Pau, la Casa Amèrica de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Fons Català de Cooperació del Desenvolupament, el Fòrum de Síndics i Defensors Locals, l'Agència Catalana de Cooperació i el Desenvolupament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. És un projecte que neix el 2013, però ens agradaria saber quin és l'origen.
Doncs l'origen és efectivament de l'Ajuntament de Sant Boi, que va pensar que seria molt interessant portar defensors i defensores dels drets humans al seu municipi, però donada el tamany del municipi de Sant Boi, era molt difícil fer venir gent de prestigi i gent de molt lluny, no, per un sol municipi. Llavors va buscar la complicitat d'altres municipis de Catalunya, i al principi eren sobretot municipis propers a la ciutat de Barcelona, i des del principi el municipi de Sant Cugat participa, va buscar aquesta complicitat per tal de muntar un programa conjunt amb d'altres municipis, no? Llavors, des del 2013, a finals de setembre, arriben activistes de drets humans de diferents països per presentar la seva tasca, per explicar la seva lluita, i cada any hem vist com la part del projecte que es desenvolupa a instituts i a escoles ha anat augmentant, no? Hem vist com l'impacte era més fort a les escoles i als instituts, i així, a poc, tots els municipis participants han inclòs activitats en els instituts. S'ha de dir que Sant Cugat era una de les ciutats pioneres en fer-ho.
La missió principal d'aquest projecte és conscienciar la ciutadania i donar suport als defensors i defensores dels drets humans. A través de quines accions? És a dir, quin és el programa que seguiu?
Doncs visiten aquests 15 municipis, no, per donar a conèixer la tasca que fan, als seus llocs d'origen, no, o al lloc on s'han refugiat, perquè moltes vegades les persones que són defensores dels drets humans són especialment amenaçades, no, justament per la tasca que fan pels drets que defensen, no. Veiem, per exemple, en aquest cas, entre les persones que hem convidat, veiem a Rebiya Kadir, per exemple, que és de la minoria ètnica Uigur de Xina, com ha estat amenaçada de mort, ha estat 8 anys en les presons xineses i ara és refugiada als Estats Units, no? Mm-hmm. Veiem com, per exemple, la periodista siriana Zaina Irhaim, que de fet estava a Sant Cugat ahir a la tarda, com la Zaina està també amenaçada tant pel règim de Bashar al-Assad com per l'Estat Islàmic, i està ubicada ara a Turquia i va viatjant pel món, no? Veiem com també el seu marit està amenaçat. Llavors, és per donar consciència de que hem de defensar a qui ens defensen, no? Qui són els defensors dels drets humans. I també és l'oportunitat per ells de fer una mica de xarxa entre aquestes persones que són defensores dels drets humans, per veure que no estan sols, que hi ha d'altres persones que, com ells, estan defensant els drets humans arreu del món, i que hi ha gent que està preparada i que té la voluntat de donar-los suport, que som nosaltres.
Dèiem que bona part de les xerrades estan adreçades a alumnes de secundària dels municipis que hi participen. En què consisteixen les activitats didàctiques que els proposeu?
Doncs nosaltres preparem dins del projecte unes activitats didàctiques que després presentem als instituts que participaran en aquest projecte. Són activitats que permeten treballar els drets humans que defensen les persones que aquest any portarem, no? Per exemple, en el cas de Zainer Haim seria el dret a la llibertat d'expressió, ja que és periodista, no? El dret a migrar, el dret a la lliure circulació de persones, en el cas de Esam Daoud, per exemple, no? O la lluita contra la pobresa en el cas de Víctor Ochen o de Valdinia Paulino, qui, per cert, no ha pogut venir per motius de salut de família, no? Esperança Guayama, el dret a la vida, perquè aquesta persona ha sigut víctima, no?, d'esterilització forçada i llavors ha vist com li treien el seu bebè que estava per néixer, no? Llavors, són testimonis de persones que han viscut violacions de drets humans i que ara s'han convertit en persones que defensen aquests drets, no? Llavors, a través d'activitats didàctiques, a través d'una petita guia que proporcionem als professors, poden els alumnes anar treballant els drets que defensen les persones que portem i així tenir preparada la xerrada quan vingui la persona, no?
Quin és el compromís que adquireixen els municipis que hi participen en el projecte?
Doncs els municipis que participen en aquest projecte fan signar una moció en el ple municipal. La gran majoria ja l'han fet o l'estan fent aquestes setmanes que hi ha els defensors aquí a Catalunya. En aquesta moció es comprometen a defensar els drets humans i a defensar les persones que defensen els drets humans, doncs els defensors de drets humans que portem cada any i els altres que també estan amenaçats a través del món.
Mm-hmm. En aquesta edició hi participen 15 ciutats. La idea és anar sumant més municipis a aquesta xarxa?
Doncs de moment hem anat sumant municipis, o sigui, hem començat amb 8 municipis, després 10, després 11, ja són 15 municipis. Òbviament, tots els municipis que estan interessats poden posar-se en contacte amb ciutats defensores de drets humans. Veiem com aquest any, per exemple, no a través d'una participació completa, però sí a través d'activitats puntuals al seu municipi, hem inclòs d'altres 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Rebran també els defensors dilluns a la tarda. Aquests 8 municipis no formen part del 15, que sí que són al cor del projecte, no? Però d'alguna manera hem aconseguit sumar-los, ja que són els 8 municipis més petits de l'àrea metropolitana de Barcelona i que han vist a través d'aquest projecte, que com deia és un projecte que surt de la suma de diversos municipis per poder portar a gent de cert prestigi, doncs també han vist l'oportunitat de poder participar-hi, encara que sigui a través d'una sola activitat, no? Llavors, veurem en el futur com evoluciona el projecte, però sí, òbviament la idea és poder multiplicar l'impacte d'aquest projecte.
Molt bé, doncs, Pascal Quasar, responsable de comunicació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts avui al magazín Sant Cugat a Fons.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia. I ara seguim escoltant una de les activistes que participen en aquest projecte i que la setmana que ve, com dèiem al començament, estarà a Sant Cugat. És l'Esperança Guayana, presidenta de l'Associació de Dones de la província de Huancabamba, al Perú. Amb ella hi ha parlat l'Eva Garrido.
Avui coneixem Esperança Guayama. Ella és una de les més de 200.000 dones que va patir l'esterilització forçosa del pla de govern d'Alberto Fujimori. Ara forma part del grup de 9 activistes que estan de visita a Catalunya amb el programa Ciutats Defensores dels Drets Humans. Esperança, muy buenos días.
Buenos días, señorita.
En primer lugar, Esperanza, eres presidenta de la Asociación de Mujeres de la provincia de Huancabamba. Cuéntanos, ¿cómo nace esta asociación?
Sí, bueno, yo vengo del Perú, de un caserío tan lejano que se llama Rodeo Pampa. Soy presidenta de la Asociación de Mujeres de la provincia de Huancabamba, AMBA. Y también represento más de 300 mujeres esterilizadas forzadas. A mí también me hicieron el 96. Yo soy la víctima también. Vino,
¿sí?
Fue una comisión de Lima a Perú por engaños. Me había dicho que bajemos para que nos den vitaminas de alimento y no fue así. Había sido el engaño. Llegué y me puso una adicción y me pasaron para adentro y de allí nuevamente me adormecí un poquito. De ahí nuevamente sentí que dijeron ellos, ahí está embarazada la señora. Entonces yo le dije, si estoy embarazada no me saque mi hijito, porque prefiero morir junto a mi hijito y no me lo saque. Entonces de ahí nuevamente a las 5 de la tarde me desperté, nos sacaron porque ellos ya se venían. Me sacaron yo con tremendo dolor. A los 8 meses nació mi hijito muerto y ahora nosotros me siento muy enferma. Y en el tiempo de Fujimori, que dijo los doctores, lo habían mandado Fujimori con sus ministros, ha sido el orden que nos hagan a todas nosotros las mujeres esterilizadas, forzadas. Las hermanas están sufriendo con cáncer, están muriendo unas. Hombres y mujeres han hecho también, ha esterilizado. La cetomía les han hecho a los hombres y a nosotros nos sentimos muy, muy mal.
Uh-huh.
Yo he sido que trabajaba, ahora no pudimos trabajar. Y también por eso todas nosotros hemos denunciado ya hace 20 años. 20 años y no hallamos justicia. Y ahora seguimos nuevamente el 27, para el 28 se iba a abrir el caso y la fiscala Marcelita nuevamente nos dio diciendo que ya nuevamente cerró los casos. Ahora nuevamente el fiscal Landa lo nuevamente ha dicho que a los 3 meses nuevamente va a abrir el caso de nosotras.
Esperanza, precisamente hablabas de esta lucha de hace más de 20 años y de los casos que se abren, que se cierran. ¿Tienen la esperanza que algún día llegue el día en que los que les hicieron daño paguen por ello?
Sí, nosotros tenemos esperanzas porque hay señora, habimos nosotros que vamos al hospital, al seguro que tenemos, nos recetan paracetamol y nosotros no tenemos plata para comprar la medicina. Todas mis hermanas no tienen, ya están empobrecidas de que no tienen, ya sus maridos los han abandonado, no tienen, y ellas están ya totalmente muy, ya han quedado como traumadas todo y nosotros sí tenemos las esperanzas de que sí. Nosotros le pedimos justicia y reparación para cada una de nosotros. Y ahora nuevamente nosotros pedimos a Dios y nuevamente vino antes de que salía el Ollantumala, nosotros venimos a Lima a tocarle las puertas. Entonces hemos ido al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, al viceministro de la mujer también y nuevamente alcanzamos de que dio orden que nos hagamos escribir en el reviesgo todas las mujeres que estamos esterilizadas del Perú, que nos hagamos. Entonces nos hemos hecho con mis hermanas también pero todavía no nos dan un resultado bien. Ya nos hemos hecho escribir, pero con este gobierno pero Pablo Kuczynski, pero como la mayoría de Fujimori están de congresistas, eso no lo, nosotros pensamos que capaz no lo van a dejar al gobierno porque nos apoye, porque no están gobernando bien con el gobierno. Hay una congresista nuevamente ha renunciado, ha salido, porque con la mayoría está más de la mitad de fujimoristas, pero nosotros como defensoras de los derechos humanos estamos bien fuertes. Ahí estamos nosotros gracias a las hermanas del Llama, ahí estamos nosotros luchando por todas mis queridas hermanas esterilizadas, niños y niñas. Estamos nosotros allí, sí tenemos las esperanzas que el gobierno siquiera nos, en una parte nos apoye siquiera para, en proyectos para toda nuestra familia, por si...
Esperanza, hablemos, estabas hablando de esta lucha y precisamente lo que os ha traído a Cataluña, tanto a ti como a otros 8 compañeros, es hablar delante de la gente, del público, la lucha y vuestras causas. Y Esperanza, usted el martes vendrá aquí a dar una charla con jóvenes de San Cugat. Cuando usted, delante de los jóvenes, les cuenta lo que le pasó y lo que le pasó a muchas de sus hermanas, como bien dice. Ajá. ¿Cuáles son las impresiones que se lleva de los jóvenes cuando habla de lo que le pasó?
Bueno, yo como madre, yo me llevo, digo que todas nosotros como defensoras de derechos humanos decimos que no lo vuelva a hacer con las jóvenes, que nuevamente que vuelva a pasar, que ya no vuelva a pasar, que ya no deben de violar los derechos humanos a todas, que violaron los derechos a todas nosotras y también ya no debe de repetirse eso para las señoritas nuevamente que están, ya no vuelva a repetir y por eso para que sepan los niños, a veces hay niños y niñas que están inocentes, porque nosotros también sí sabemos defender los derechos humanos en niñas y en niños.
¿Habla usted de las jóvenes de Perú, de su país, con las que habla para que no les pase lo mismo, que no se dejen engañar? Pero cuando viene aquí y cuando habla con los jóvenes de aquí, de otros países que no han pasado, que no conocían lo que les pasó, ¿qué preguntas y qué inquietudes les surgen cuando usted ha acabado de explicar lo que le pasó?
Bueno, nos preguntan, dice, que no supieron por qué les hicieron, le decimos que no, que nosotros, gente, hemos sido campesinas, indígenas y nada más la de mayoría de analfabetas que a ver, nuestros padres, mi padre ha sido pobre, dicen, no solo una, mis hermanas que no nos han puesto al colegio, decían que las mujeres no vayan al colegio, sino solamente los hombrecitos. A reuniones no nos mandaban, pero de día en día ya fuimos nosotros también a reuniones para capacitarnos para ver en derechos humanos, que nos enseñó nuestra organización para eso, un colegio. Ya uno, yo por mi parte soy una analfabeta, después ya pude darme cuenta, la memoria lo tengo en mi cabeza. Y por eso a los niños así les decimos, a las niñas también, que ellas ya debían de dar, que les dan la oportunidad, sus papás, sus mamás, de su estudio, que estudien, tengan, no, para que no se dejen engañar como nosotros analfabetas al campo que no sabíamos qué es lo que nos iban a hacer. Entonces ellas a la señorita le decimos, con eso ya ellos ya no se dejan, que ya sepan qué cosa es una esterilización forzada, que es nos quitan una mitad de la vida.
Esperanza, ya para terminar, y con esto ya terminamos, ¿cuáles son los retos de futuro que se plantea la Asociación de Mujeres de la provincia de Huacabamba y también la de la Asociación Nacional de Mujeres Peruanas afectadas por las esterilizaciones forzosas?
Bueno, nosotros queremos, por eso nosotros estamos pidiendo justicia y reparación. Ya hace 20 años que nosotros estamos pidiendo justicia y reparación para cada una de nosotros. Sí, y también ahora que he venido también acá, que a pedir también que nos escuchen, que ya tiempo que no nos están escuchando del Perú, esas son las autoridades y acá las defensoras de derechos humanos, hagan lo más imposible por nosotros, para todas las queridas hermanas que se sienten muy mal. Yo me siento muy bien acá aprendiendo a defender los derechos humanos, que acá las defensoras de derechos humanos son muy, muy, muy buenas y que nos tengan una bien acogida para todas nosotros.
Esperanza, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que vaya muy bien estos días en los que va usted a hablar de esta tragedia delante de los jóvenes de San Cugat. Muchísimas gracias por atendernos.
Ya, gracias, señorita, también.
Adiós.
San Cugat a fons.